Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Avui fent el primer programa d'aquest any 2008 de Ciència a l'abast de tothom. El dedicarem a un tema prou preocupant, com és el consum d'energia a casa, les alternatives que se'ns proposen, ja que els preus, com tots sabem, no paren de pujar. Farem un breu repàs a alguns consums d'energia i a les alternatives que es comencen a oferir, sigui l'energia solar, tèrmica o fotovoltaica, la biomassa, l'energia geotèrmica, etc. etc. D'entrada, hauríem de dir que cada territori, cada país, cada comarca també, hauria de buscar la millor alternativa per a la seva energia. No és igual un lloc doncs, molt de muntanya, com és lògic, que un puesto a prop del mar, o un lloc on doncs, no sé, se sàpiga que hi ha energia del subsol, de geotèrmica, per exemple. No? S'hauria de pensar en calefacció de llenya, potser en regions forestals, on hi hagi molt bosc, en produir aigua calenta sanitària a partir d'energia solar, en zones molt solejades, com és el Mediterrani, com és allà on som nosaltres, producció de biogàs, si hi ha zones que hi ha explotacions ramaderes, per exemple, el biogàs també es pot aprofitar després com a energia, bombejar aigua, per exemple, per mitjà d'energia eòlica, del vent, en zones que siguin doncs, fortament ventoses, al nord i al sud de Catalunya, per exemple, o aprofitar l'energia del subsol, com dèiem, la geotèrmica, en zones adequades per vivendes o petits blocs de pisos col·lectius. O en altres llocs, doncs, per fer energia, és el que es fa ara ja, plantar cultius com la colza, el girassol, per després fer-ne biocarburants i posteriorment doncs, energia pel cotxe o fins i tot per la calefacció. Com estem de consums d'energia en general? Anem a fer un breu repàs a quin consum doncs, bastant exagerat a vegades que fem d'energia. Comencem a nivell mundial. A nivell mundial el que més s'utilitza és el petroli, el carbó i el gas natural. Entre aquests tres tipus d'energia cobreixen el 88% de la despesa energètica de tot el món. Les renovables i la nuclear són insignificants a nivell mundial. A Europa també, entre el petroli, el carbó i el gas natural, ocupen el 80% de les energies. A Espanya ja hi afegim més quantitat o més producció d'energia nuclear, però també a tot Espanya, entre petroli, carbó i gas natural, se'n va el 85% de l'energia. I a Catalunya ho fem una mica diferent. Pràcticament de carbó no se n'utilitza al nostre país i ho suplim per una quarta part de l'energia que és d'origen nuclear. Per tant, a Catalunya, el petroli que es consumeix per tot tipus de coses, no solament a casa, sinó també pel transport, representa la meitat de l'energia, el 50%, i l'altra meitat està repartida entre nuclear, un 25%, gas natural, més o menys el 20%, i el que tant doncs, ara comencem a parlar-ne per l'encariment que té el petroli, que són les energies renovables, a Catalunya no representen més d'un 5% actualment. O sigui que de cada, podríem dir-ne, 100 quilowatts d'energia que consumim, només 5 són d'origen renovable. I a Catalunya aquesta origen renovable la majoria encara és hidràulica dels salts d'aigua, però si plou tan poc com ara podria estar aquesta minvarà. Una mica ja és de la biomassa, l'eòlica, del vent i la solar. Quin consum fa un català en total o què es preveu doncs, per Catalunya en consum d'energia? Doncs hasta el govern català ha fet un pla energètic que va des de l'any 2006, o sigui, pràcticament des de l'any passat fins al 2015, i aquest pla preveu augmentar les energies renovables. Si ara és un 5%, com diem, es pensa que l'any 2015 les energies renovables a Catalunya han de suposar ben bé un 11%. Es vol construir 1.200.000 metres quadrats de plaques solars, per tant s'aposta per l'energia solar, 1.250.000 concretament metres quadrats de plaques solars. L'energia del vent ara més o menys representa un 11% de les renovables, doncs passar a un 25%, més que doblat. La biomassa, o sigui a partir de la matèria que ha estat viva, la matèria orgànica, bé sigui biogàs, biocarburants, llenya, part orgànica d'alguns residus, doncs passar d'un 25% que ara representa com a energia alternativa al 50% l'any 2015. Aprofitar l'energia del subsol, per tant apostar també per l'energia geotèrmica, i l'energia nuclear per anar bé a reduir-la, d'aquest 50% que consumim ara passar a un 35% aproximadament, que ja veurem si pot ser. Es preveu tancar centrals nuclears a partir de l'any 2022. I també doncs, construir centrals tèrmiques doncs, per generar energia, no solament a base de carbó i de gasoil o bé de gas natural com ara, sinó sobretot les de cicle combinat, doncs, produint gas i vapor a la vegada. I si això és a nivell català, que fixeu-vos, Catalunya en el context de tot el món representa poc més d'un 1 per mil de la població. O sigui, Catalunya té 7 milions d'habitants, ara tot el món en té 7.000 milions, per tant som un 1 per mil, Catalunya és un 1 per mil de tot el món, no? I en quant a consum d'energia en gastem el 2,7 per mil, per tant gastem diguem, unes 3 vegades més que el que representa pels habitants que som. I a casa, els consums que tenim mitjans d'un català, mitjans, perquè això varien molt d'una casa a l'altra, varien molt d'una família a l'altra, varien molt d'un municipi a l'altre, doncs més o menys representen aquestes dades. L'aigua, a casa venim a gastar uns 250 metres cúbics cada any, ja diem a Catalunya com a promig, 250 metres cúbics, que són uns 125 euros més o menys. De llum, es creu que a Catalunya el promig que gastem els catalans a casa, domèstica, és 3.500 kWh hora cada any. 3.500 kWh hora cada any. La calefacció, si la fem anar amb gasoil, uns 1.000 litres. I si la fem anar amb gas natural, uns 1.500 metres cúbics, aproximadament. Això també és el promig dels catalans. I el transport, anar amb cotxe, depèn molt del tipus de cotxe, del consum i tal. Però considerant que es facin uns 20.000 quilòmetres, molta gent els fa, doncs vindrien a suposar uns 1.600 litres de gasoil cada any. Total, el consum del transport és el que resulta més car per una família, uns 1.600 euros. Segon és la calefacció, bé sigui amb gasoil o bé sigui amb gas natural, que representa uns 700 euros a l'any. La llum cap a 140-150 euros i l'aigua cap a 125-130 euros. Total, aquestes quatre coses, diguem anar amb cotxe, transport, calefacció, llum i aigua, amb una família mitjana catalana, torno a repetir mitjana, perquè tothom, cada una a casa seva se sap el que gasta, ve a suposar uns 2.500 euros per família i any. Ara tornem. Thank you. Continuem amb el programa Ciència a l'abast de tothom. En aquest diumenge tractant del consum d'energia a casa. En aquest segon bloc parlarem de l'energia solar, solar tèrmica, solar fotovoltaica, per tant l'energia del sol que tantes vegades doncs, se'ns ha replantejat a veure si ho fem servir a casa o no. Diguem d'entrada que hi ha un nou codi de l'edificació dels edificis que va aprovar el govern espanyol l'any passat, el 2006, vaja, concretament, que es diu Codi Tècnic de l'Edificació, que obliga que totes les cases que es comencin a construir a partir del gener 2007, per tant ja fa un any, i també els edificis que rehabilitin, s'instal·lin panells solars tèrmics per produir aigua calenta a casa, i també els hospitals, els hotels, els poliesportius, etc. La resta d'edificacions es preveu que sigui obligatòria energia solar fotovoltaica per generar electricitat. Una cosa és a casa l'energia solar tèrmica i l'altra és la fotovoltaica. En tot això doncs, el que vol fer és avançar amb el tema de les energies renovables i arribar a aquell 11-12% l'any 2015. Això evitaria també moltes emissions de diòxid de carboni, com sabem, que afecten l'hivernacle, l'efecte hivernacle doncs, que pateix tot el planeta, i d'aquesta manera reduirien moltíssim. Una manera també de reduir-ho és comprar equips de baix consum, eficients. Fixeu-vos, amb les llums de casa podem passar en un dia doncs, de gastar 600 watts d'energia a gastar-ne 150 canviant senzillament els fluorescents i les llums doncs, amb els de baix consum. Amb una rentadora, amb un rentat amb aigua calenta normal, a fer-ho amb una rentadora d'eficient, que en diuen bitèrmica, es pot passar a consumir una sisena part de l'energia pràcticament, de 1.800 a 300 watts. Amb el rentaplats exactament, també igual, es redueix el consum a una tercera part amb un rentaplats bitèrmic que se'n diu. La nevera també podem reduir una tercera el seu consum amb una nevera de tipus eficient i el congelador exactament igual. Per tant, amb aquests electrodomèstics de casa, des de les llums fins a la rentadora, el rentaplats, la nevera i el congelador, es pot estalviar moltíssima energia comprant-los, els nous o almenys, doncs de tipus eficient. També diguem que hi ha uns ajuts per les energies alternatives, pel que faci servir l'energia solar o l'energia solar tèrmica o fotovoltaica, vaja, o bé també l'energia del vent. Si algú vol consultar-ho, en el butlletí oficial del 26 de maig del 2007, és el BOE número 126, doncs es parla fins i tot de les primes que es donen si un doncs, estalvia energia d'aquest tipus, solar fotovoltaica, solar tèrmica. Per exemple, si un posa panells d'energia solar fotovoltaica, que és aquesta doncs, per produir energia elèctrica, hi ha unes primes de 0,44 euros per cada quilowatt que es produeix d'energia, això els primers 25 anys, després baixa una mica. Si aprofitem l'energia solar per escalfar aigua, la solar tèrmica, per uns tubs, diguem, on produïm aigua calenta, també, si es fa amb edificis públics o bé amb un bloc, doncs hi ha uns incentius i també hi ha una ajuda doncs, de 0,25 euros per quilowatt hora que haguem produït, diguem, que haguem aprofitat d'aquesta energia solar tèrmica. En el cas de l'energia del vent, també durant els primers 20 anys doncs, hi ha una ajuda de 3 cèntims d'euro per quilowatt i la geotèrmica també de 4 cèntims d'euro per quilowatt. Per tant, pensar que hi ha uns ajuts doncs, des de l'administració, després d'omplir una colla de documents, i que venen reflexats en el butlletí oficial de l'Estat del 26 de maig de l'any 2007. Què és l'energia solar tèrmica? Doncs és l'energia del sol, com tots sabem. Que el sol ho mou tot, el 99% de l'energia que consumim prové directa o indirectament del sol. Això provoca doncs, els canvis de clima, els vents, l'aigua doncs, per la fotosíntesi que alimenta els vegetals i els animals, i per tant és la font diguem, de totes les altres energies, quasi bé, pràcticament totes, excepte la nuclear i la geotèrmica, la majoria de les energies venen del sol. El sol envia tanta energia a la Terra que en 40 minuts tindria tota la que consumia en un any. Si la sabéssim aprofitar, l'energia del sol que envia en menys d'una hora, en 40 minuts, és la que necessita doncs, diguem, tot el planeta, tota la humanitat, durant l'any. A Catalunya i tot el Mediterrani és una àrea de molt sol i aquí, en el nostre país, rebem 4.200 watts, podríem dir, 4.200 watts per cada metre quadrat de territori i unes 2.200 hores que fa de sol a l'any. Això és molta energia, molta energia. Per descomptat deu ser comparada amb l'altre, eh? Pràcticament doncs, l'energia doncs, que necessita Catalunya, ara exactament no ho tinc, però 200 o 300 vegades quasi bé segur. Aquesta energia solar la podem aprofitar de dues maneres, solar tèrmica o solar fotovoltaica. L'energia solar tèrmica és la que fem incidir sobre uns captadors o uns col·lectors que se'n diuen. Són uns tubs on per dintre hi passa un fluid, aigua o un altre líquid que s'escalfa. Per baixes temperatures, diguem, el líquid que passa per dintre d'aquests tubs sol ser aigua i en canvi per altres temperatures doncs no, ja s'empleen doncs, d'altres tipus de material o bé captadors de tipus heliostat, que en diuen, que són una espècie de parabòlics. Si volem produir energia, aigua calenta sanitària, podem aprofitar, podem fer servir col·lectors de tipus pla, que els venen, de tipus pla, que l'aigua s'escalfa fins a uns 50 graus, no gaire més. Aquests tipus són unes plaques de color negre, que absorbeixen molt la llum del sol, de coure. O bé també hi ha captadors solars de buit, avui dia. Estan construïts per uns tubs cilíndrics, que són buits per dintre, i al fer aquest buit doncs, s'aprofita molt més el calor i l'aigua es pot escalfar fins a uns 100 graus. O sigui, els de tipus, diguem, de coure normals, els de tub, doncs, on per dintre hi passa aigua, l'escalfarien fins a uns 50 graus, 45-50 graus, i en canvi aquests captadors solars de buit, on es fa doncs, això un buit i s'eviten moltes pèrdues d'energia, l'aigua pot servir, a més d'aigua calenta sanitària, diguem, pel bany i per dutxar-nos i tal, pot servir fins i tot per calefacció i arriba, pot arribar ben bé fins a uns 100 graus. Posem un parell d'exemples. Per una vivenda unifamiliar, solament per aigua calenta sanitària a partir d'energia solar tèrmica, pensant per 4 persones, l'estudi ens diu que podríem obtenir uns 160 litres d'aigua cada dia a uns 50 graus de promig, tan solament fent servir 3 metres quadrats de captadors solars. Posant uns captadors solars de 3 metres quadrats, això ens funcionaria. Hauríem d'ajudar-ho per la calefacció, doncs, esclar, un ajut per la calefacció, perquè per la calefacció no donaria, seria bé per l'aigua calenta sanitària. Però aquesta aigua, ja us dic, a 50 graus i uns 160 litres cada dia, pensat per una família de 4 persones, la instal·lació vindria a costar uns 4.000 euros i es podria amortitzar ben bé en uns 10 anys. Pensar que els col·lectors aquests no són per sempre, al cap de 25 o 30 anys s'han de canviar. Si el que volem fer és una instal·lació d'aigua calenta sanitària i a més calefacció, haurem d'aplicar-hi més col·lectors, en vez de 3 metres quadrats, 12 metres quadrats. També haurem de fer una ajuda amb calefacció pel mig de l'hivern i el cost li podria anar a uns 12.000 euros, per tant, uns 2 milions de les antigues pessetes, i s'amortitzaria també en 10 o 12 anys, més o menys. Perdó. Però això són dos exemples d'aplicar l'aigua calenta sanitària, diguem, a nivell familiar. Si el que volem fer és energia solar fotovoltaica, és l'efecte fotoelèctric de la llum sobre unes cel·les que intervé, ens hauríem de plantejar quin tipus primer de cel·les volem comprar. Si ens en parlen, doncs les de tipus monocristal·lí de silici són les millors, les que tenen més rendiment. Les policristal·lines en tenen una miqueta menys, un 10-15%, i les amorf, que són un pintat de silici, encara en tenen menys. Hem d'instal·lar entre 20 i 60 d'instal·lar uns metres quadrats de plaques, que aquí no ho tinc calculat, unes quantes perquè donin un voltatge entre 12 i 24 volts, i llavors, a més d'aquests mòduls fotovoltaics, doncs, utilitzar un regulador per poder acumular aquesta electricitat quan no fa sol. I si la volem passar, aquesta energia que genera solar fotovoltaica és energia en corrent continu, que ja poden anar les bombetes, però si volem fer anar els electrodomèstics de casa hem de tenir un inversor per passar l'alterna i llavors podem fer anar el televisor, la rentadora, el rentaplats, la nevera, etc. I encara hi ha qui pot fer, doncs, amb molts mòduls fotovoltaics d'aquests, amb moltes plaques fotovoltaiques, doncs, energia que pot enviar a la xarxa per vendre.
Mon amour, mon âme sœur, je compte les jours.
Amics, esteu escoltant La veu de Navàs en el programa Ciència a l'abast de tothom, tractant el tema del consum d'energia a casa en aquest diumenge del mes de gener. Acabem ja amb energies, doncs, diguem, menys corrents, menys habituals, però que també es van imposant, com són l'energia de la biomassa o l'energia geotèrmica. L'energia de la biomassa o l'energia de la llenya és tan antiga com l'home, però ara es torna a parlar d'utilitzar biomassa d'una manera diferent per a calefacció, més aviat per comunitats de veïns, per grups de vivendes, i que és amb calderes, doncs, més grosses, automàtiques, on es carrega, doncs, la llenya o la llenya triturada o les serradures, i la caldera, doncs, funciona automàticament, es dispara automàticament, per tant el manteniment que es necessita és molt poc, i s'hi estan apuntant molts llocs de Catalunya per fer-ho per comunitats de veïns, per grups de veïns. Primer hem de dir que, en vez d'emplear ben bé llenya del bosc normal, es pot emplear serradures, diguem, sí que rames del bosc també triturades, o bé de reciclatge, o encenalls, o bé palets de fusta, doncs, fets malbé, doncs, reciclats, que es poden utilitzar, i hi ha empreses que el que fan d'això és el que en diuen els pellets, que és una espècie de granulat de fusta compacte, que a vegades està fet de fusta sola o a vegades de fusta i residus agrícoles, que es ven amb sacs o amb contenidors o bé a doll, i que aquests pellets tenen molta més energia per quilo de pes, per tant hem de transportar menys material i va molt més bé d'utilitzar en els aparells. Llegint els diaris de la comarca, les calderes de biomassa, amb pellets o sense, doncs s'estan fent arreu. No fa gaires dies sortia una central elèctrica de biomassa a la Garriga per utilitzar-la al municipi, una central important, ja de 5 megawatts d'energia. A Lles i a Alp, a la Cerdanya, també escalfaran equipaments públics i un grup d'habitatges amb calderes de llenya. També el Solsonès s'hi apunta, estan presentant un projecte per construir una central de biomassa forestal. Al Bages mateix, una colla de propietaris forestals proposen escalfar amb llenya edificis públics per netejar els boscos. Un municipi concret, Artés, s'apunta a l'energia renovable de la biomassa per escalfar l'Ajuntament i d'altres edificis públics. Per tant, com veieu, l'energia de la biomassa torna. És molt antiga, és aprofitar la llenya, però, diguem, d'una altra manera, més prensada, amb unes calderes diferents, modernes, automàtiques, electròniques, i que, per tant, d'alguna manera, el manteniment que necessiten és molt menys. Passem a una altra energia, com és l'energia geotèrmica, que també comença a tenir visos de poder-se utilitzar. Ve de l'escorça de la Terra, que està calenta. A l'entrar en contacte amb el Terra, ja sabem que a una certa profunditat hi ha més escalfor. Concretament, cada 33 metres que perforéssim la Terra augmentaria un grau la temperatura, almenys els primers quilòmetres, després no seria tan això. Conclusió és que a Catalunya, a uns 5 metres de profunditat, la temperatura es manté constant a 15 graus, i si baixem a 15 metres de profunditat, a 17 o 18 graus de temperatura constantment, estiu i hivern. I per descomptat, si penetréssim molt més, a 900 metres de profunditat, podríem trobar un escalfor de 80 graus. Per tant, això ja es veu que pot servir a l'hivern per portar-hi uns tubs amb aigua i escalfar-ho i fer-hi anar un terra, doncs, radiant, calent, o bé fins i tot a l'estiu al revés, per, com que la temperatura es manté constant i, diguem, a l'estiu quan a fora és molt calent, doncs pot servir per refrigerar. Per tant, l'aprofitament és estiu i hivern. Hi ha tres maneres d'aprofitar aquesta energia geotèrmica. El que en diuen captadors horitzontals, que és posar una espècie de tubs al jardí o a l'hort a poca profunditat, a uns 60 centímetres de profunditat, i a través d'una canonada, amb materials resistents, diguem, i un líquid refrigerant que sol ser aigua amb alcohol, amb un glicol, no exactament l'esprit de vi, però un glicol, que circula per aquesta canonada, recull l'energia del terra, ja dic, a 60 centímetres de profunditat, i la transmet en el terra radiant de casa. En general es necessita una superfície de tubs aproximadament de la mateixa mida que la vivenda. És fàcil i barat, és el millor sistema, és el sistema, diguem, més senzill. Hi pot haver una captació des de la casa d'energia geotèrmica vertical, llavors ja hem de perforar 50-100 metres de profunditat utilitzant una sonda que també plena de glicol, circuli cap a la part de dalt per escalfar, doncs, la vivenda. I encara n'hi ha un altre sistema, que és captar l'aigua freàtica a nivell freàtic. L'aigua es manté a una temperatura constant tot l'any i és possible utilitzar-la en un circuit, doncs, per extreure la seva energia per la casa, podríem dir-ne. A nivell industrial hi ha moltes experiències, per exemple a Alemanya, que fan pous de 5.000 metres de profunditat, que és molt, i allà obtenen aigua a uns 200 graus de temperatura i vapor per fer anar turbines de 5 a 10 megawatts de potència. Hi ha una empresa familiar catalana que es diu Cubic Building, de la família Alcaraz, que ha patentat un sistema per construir cases unifamiliars aquí al Bages mateix, que mantenen la temperatura interior constant entre 15 i 20 graus, independentment de la que hi hagi, diguem, a l'exterior, per tant, que sigui estiu i hivern. El sistema s'ha inspirat amb el sistema antic, diguem, de les coves, de les grutes, de les bodegues, doncs s'ha inspirat amb això per mantenir una temperatura constant tot l'any. N'han construït ja algunes al pont de Vilomara i el que fan és excavar uns pous de poc diàmetre, a força profunditat, uns quants centenars de metres de profunditat, i llavors des d'allà, per anar bé fins que troben la roca, que transmet molt més bé el calor, i des d'allà amb unes canalitzacions de plàstic o de coure arribar fins a, diguem, a dalt la vivenda i escalfar-ho. També cal dir que construeixen aquestes cases molt ben aïllades, amb uns murs més gruixuts que el normal, fins a 45 centímetres, i amb cambra d'aire. I així, doncs, la temperatura del subsol es distribueix, doncs, més bé cap a l'interior de l'habitatge i no es pot perdre perquè, doncs, hi ha aquest mur, doncs, molt ben aïllat. I llavors millor, esclar, millor en vivendes normal, vivendes noves, com és lògic, i fer-ho en el sol, en el terra radiant. Aquesta solució d'aquestes cases que diem de Cubic Building, de la família Alcaraz, perquè ho fan el pare i el fill, doncs poden estalviar entre un 35 i un 40% d'energia del consum elèctric que fem servir en una vivenda, i el seu cost, diguem que és un 20% més alt que en una vivenda normal, s'amortitza entre 5 i 10 anys. I fins aquí, amics de Veu de la Navàs, en aquest programa de Ciència a l'abast de tothom, en aquest diumenge de gener, avui parlant de l'energia a casa, un tema que ens afecta a tots. El mes que ve hi estarem amb un altre tema. Molt bon dia a tothom.